A mig matí, l'entrevista del dia.
Tot just ara, un quart i mig de 12 del matí, i en aquest temps d'entrevista, com us anunciàvem a l'inici d'aquesta segona hora, tenim el plaer de rebre en aquests micròfons el senyor Carlos Márquez López, un vell conegut de la nostra emissora. Recordo que fa un parell d'anys, una mica més, possiblement ell ens portava a l'espai d'Aprenent a Estalviar, i després, conjuntament amb un altre bon amic, amb en Juan Naranjo, durant uns mesos també ens van fer arribar els seus savis consells pel que fa a l'economia domèstica amb aquell programa de Plantant cara a la pobresa. És un plaer, Carlos, rebre't de nou en aquests estudis. Benvingut.
Hola, molt bon dia, gràcies per convidar-me, us trobo molt a faltar, eh?
Doncs escolta, ja saps que aquí, en quant les teves obligacions professionals t'ho permetin, sempre hi ha un forat per parlar d'economia, i més si els consells i les paraules venen d'una persona com tu, eh?
Moltes gràcies per tu.
Anem a començar, com sempre fem en aquest temps d'entrevista, fent una pregunta que, bé, en alguns convidats els hi sorprèn, en altres no, però que sempre la faig de la mateixa manera. Qui és Carlos Márquez López?
Bueno, em considero una persona d'orígens molt, molt humils. Els meus pares han sigut sempre gent que m'ha anomenat treballadora, diguem, al sector metal·lúrgic. La meva mare feia més tasques de domiciliars, d'atendre persones, de neteja domèstica, aquest tipus de coses. I, bueno, sempre han tingut uns orígens molt macos a nivell d'estima, de relació personal, però trobo que també una mica durs a nivell econòmic. I entenc que, bé, la feina que faig ara i la vocació que tinc avui en dia és una mica resultat d'algunes dificultats que hem passat quan jo era més petit. Quan parlo de dificultats, no parlo mai de dificultats de no tenir un plat a taula, ni molt menys, però sí d'aquelles dificultats de, bueno, de no permetre't segons quins luxes que la gent, diguéssim, d'una classe mitja, pues sí que podia fer, no? Em considero un afortunat per tenir la família que tinc, la dona que tinc, els fills que tinc, els sogres, els germans, bueno, tota la gent que tinc a prop meu, i també em considero un afortunat per dedicar-me al que em dedico, perquè la sensació que tinc és que ja porto gairebé 15 anys que no m'aixeco cap dia per anar a treballar, i trobo que això no és fàcil de dir-ho.
Efectivament, és molt difícil. En Carlos Márquez no és llevanerenc, per més que ho és pràcticament d'adopció.
Sí.
Els teus orígens estan centrats en una barriada barcelonina?
Sí, bueno, jo vaig néixer aquí a l'Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona. Uh-huh. Una anècdota és que vaig néixer un tant de pes, amb 5 quilos i pico, que em deien l'Hortany aleshores, perquè amb el cabàs giratori que havia allà en aquell hospital, de veritat que no hi cabia.
José Manuel Ibar Hurtain.
Això mateix. Aleshores, les infermeres m'explicaven als pares que sempre em duien amunt i avall passejant-me per dir, mira quin nen tan preciós. Bueno, era un nen gros, culleres, no era un nen preciós, no? I sí, aleshores, un cop nascut en allà, jo sempre he viscut a la barriada de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat, m'he format en allà amb l'escola primària, i després ja, doncs, més gran, he fet universitat a la Universitat de Barcelona. No?
Deia Carlos Márquez que ja fa més o menys 15 anys que cap dia s'aixeca per anar a treballar. Això és una afirmació forta, rotunda, concreta, que val la pena explicar-la una mica.
Bueno, jo crec que quan, independentment del sector que tinguis, quan pots ajudar a les persones amb allò que a tu et fa sentit, pues, acabes tenint una miqueta aquest resultat. Penseu que els meus pares, pobres, sempre tenien dos possibilitats per intentar, diguéssim, portar el seu fill o la seva família de vacances en un càmping de Gavà Mar, que ara ja no existeix, que es diu Albatros. I una línia era demanar un crèdit al senyor Rafael, que estava a la caixa aleshores abans, a baix de casa, i l'altra línia era parlar amb l'àvia, que sempre tenia un mocadoret ben arremenat i el portava sempre a sobre per, bueno, donar algun billetet que altre per ajudar, no? Aleshores, clar, aquesta situació, ja dic, no de pobresa extrema en cap cas, però sí de dificultats per arribar a fer allò que tu volies, bueno, pues em va fer pensar que per què a casa meva no podíem tenir un futur millor des del punt de vista econòmic i no podíem avançar en aquesta direcció i que potser pues a mi em faria sentit bueno, treballar en aquesta direcció. De fet, la ma mare, que ja no hi és, en Pau descansi, una de les coses que li hagués agradat molt era que jo hagués treballat en una entitat financera, perquè abans això era com
era
tenir...
Era el gran objectiu,
sí,
eh?
Sí, sí, era com tenir garantia absoluta de bona vida, no?
Ja no, eh?
No, ja no. Bueno, jo crec que ara, dintre de lo que és el sistema financer, lo que és garantia de vida és estar dintre de lo que és l'assessorament financer. Però quan tu treballes d'empleat amb representant l'entitat X, aquí al final bueno, sempre acabes fent coses que crec que no t'agraden i és per això que no tens la sort, quan fas aquest tipus d'activitats, de tenir la sensació de no aixecar-te per anar a treballar, sinó de dir, escolta'm, a veure què enredo avui o què em demanen o quins objectius porto malament, que tinc que apretar per aquí o tinc que apretar per allà. Gràcies a Déu, amb els meus 15 anys que porto, aquesta sensació no l'he tingut mai.
La targeta personal i professional d'en Carlos Márquez i també la seva pàgina web diu assessor financiero. Això en alguns moments de la nostra història recent, quan es fa aquesta, es qualifica d'aquesta manera una persona, a vegades ha tingut connotacions negatives.
I tant.
Perquè hi ha hagut moltes assessories financeres, sobretot en l'aspecte domèstic, que el que han fet és perjudicar molt a les persones. Difícil que fer canviar aquesta opinió a la gent quan et coneix?
Molt. Pensa que jo encara, quan de tant en tant quedo amb la colla d'amics, algun familiar, nois de la universitat, companys de la infantesa, que fa molt de temps que no els veig i dic que em dedico a l'assessorament financer, les cadires del costat meu sempre queden buides, perquè tenen la sensació que els hi fotré les carteres en dos minuts i mig, no? Aleshores, també tinc la gran sort de que algun d'aquests amics que ja és client meu, el que fa és...
Et fa d'advocat.
Em fa de... Sí, sí.
Advocat defensor.
D'Angelet, això mateix, i em defensa. Però és una feina que, a més, jo crec que amb raó, la gent intenta... Bueno, no se'n refia gaire, pues perquè, per desgràcia, pues s'han fet moltes coses molt mal fetes.
Parlem-ne d'alguna d'aquestes coses mal fetes que la gent pugui recordar.
Pues mira, no farà més d'una setmana, per no remuntar-nos tan enrere, m'he trobat amb un client que no l'havia fet jo i dient-me de que bueno, havia demanat un company de feina, un assessor financer, dona igual de l'entitat que sigui, li havia demanat per favor que abans de final d'any fiqués uns calarons i aleshores per ajudar-lo amb l'assessor financer. El client tenia aquests diners, el coneixia de fa molt de temps, li va donar l'ajut, però després l'assessor financer segurament sense mala intenció no li va explicar que jo tenia un cost de més del 3%. I clar, l'home es va trobar entrant en un mercat on va perdre calés i a més pagant una comissió que no li havien explicat i tot això per intentar fer un favor. Home, aquestes són les praxis que a mi no m'agraden. També fa molt poquet, ara estic canviant coses en la meva pàgina personal, estic intentant buscar altres proveïdors i una de les coses que m'explicaven és que hi ha possibilitat de contactar amb plataformes on aquells serveis que jo vulgui oferir es puguin finançar. Pues jo he dit que no vull aquest servei, perquè jo entenc que una persona, si no té la possibilitat de pagar els meus honoraris, segurament és que ha d'engestir altres coses que són més importants per ella a la vida. I trobo que no és ètic, per part meva, aprofitar-me de rebre d'uns diners i que aquesta persona s'estigui pagant els meus honoraris durant 5 anys amb un 8% de rentabilitat. Podríem tirar més enllà parlant de preferents, de, bueno, hi ha moltes coses d'aquest estil.
Deies fa un moment... Que et trobaves buscant un client o aconseguint un client. Això vol dir que en Carlos Márquez, quan es lleva, el seu objectiu és voler aconseguir clients a qui poder aconsellar. Carlos Márquez és en si mateix, com a persona, una empresa?
Sí, bueno, jo de fet opero com una societat limitada. Tinc exclusivitat amb una entitat que ara no ve el cas a explicar perquè, escolta'm, si volen publicitat que també la paguin, I a partir d'aquí, bueno, el que també faig és que, independentment d'aquest servei que ofereixo amb els productes d'aquesta entitat amb exclusiva, sí que genero altre tipus de serveis que són d'acompanyament a empreses, de mentoring, d'aquest tipus de coses. Aleshores, sí que és veritat que el Carles sempre busca clients, però pretén que els seus clients vinguin d'una referència de les persones que ja ho són. Val? És a dir, no trobareu, fa 10 anys enrere sí que ho feia, però ara no em trobareu passejant-me pels polígons industrials o fent trucades a pàgines grogues, perquè a més crec que després de 15 anys i d'una cartera ben consolidada, realment la meva fortalesa està amb les persones que ja em coneixen, que ja han tingut resultats amb mi i que per tant bueno, ha de sortir d'elles d'una manera noble si puc ajudar a muntar-se o no.
Intentem cada dia en aquest temps d'entrevista conèixer més en profunditat els nostres convidats i gairebé tots, la majoria d'ells tenen la música doncs sempre una companyia interessant, important, que d'alguna manera els ha marcat en el decurs de la seva vida. En Carlos Márquez ens proposava avui escoltar una cançó que després ell ens explicarà el perquè d'aquesta importància que té. És la veu del malauradament desaparegut Roy Orbison amb aquesta melodia històrica o Pretty Woman que pertany a una pel·lícula que, si no m'equivoco, es va estrenar l'any 1990 amb dos molt grans protagonistes com eren Julia Roberts i Richard Gere. Per què d'aquesta cançó, Carlos?
Bueno, si dius que és del 90 jo tindria ni més ni menys que 19 anyets, Déu-n'hi-do. I... bueno, era una figura que a mi em ressonava molt perquè el que jo veia més allà de l'actor com un gran empresari i l'actriu com una prostituta, persona de barriada, no? D'alguna forma veia com el que per mi en aquell moment representava l'èxit, que era la figura emprenedora d'aquell senyor, i d'alguna forma el que era la realitat de la vida, val? Amb la figura de la Julia Roberts. Després d'aquesta pel·lícula jo crec que l'he vist, si no l'he vist 10, 12, 15 vegades, no l'he vist a cap, i al final el resultat ha sigut que la importància de la pel·lícula la té sense cap mena de dubte la Julia Roberts, perquè aporta una sèrie de valors de vida que bueno, el Richard Gere com a emprenedor i desmuntador d'empreses no els oferia. I de fet el fa gaudir d'una cosa tan senzilla com treure les sabates de pell de no sé quants dòlars i gaudir d'una trepitjada amb la gespa en un parc públic. Aleshores, bueno, quan jo era jovenet tenia la sensació que èxit era sinònim de tratxa, corbata, negocis, aeroports, hotels, restaurants, aquest tipus de coses. I al final, pues, home, els diners ajuden a moltes coses, però si no tens la sort com la que jo tinc de tenir una gran dona i uns bons fills que t'aportin sentit a la vida, pues, realment és complicat anar endavant.
Ens ha agradat sentir aquesta cançó, és una melodia que sempre porta bons records com a tu. Entrant en la pàgina web d'en Carlos Márquez López, de www.marquezlopez.com, si no m'equivoco, veiem tres conceptes en els que ell destaca, com són integritat, proximitat i eficàcia. Tres conceptes, jo diria que bàsics, per qualsevol ordre de la vida.
Sí. Amb la persona que vaig fer aquesta pàgina, amb el Manel Marquès, vam trobar bé el fer, bueno, posar tres valors que per mi fossin importants. La integritat per mi és sinònim del que hem parlat abans, es pot, diguéssim, també fins i tot barrejar amb l'ètica, no? De dir, escolta'm, tots dos hem d'arribar amb el nostre objectiu, però d'una forma honesta, d'una forma com cal, com toca, sabent quin és el preu a pagar, tu per l'esforç de l'estalviar i jo pues, bueno, per els honoraris que he de rebre, no? Humilitat també, perquè clar, és que jo llegeixo molt, cada dia estic posat al món financer, forma part de la meva obligació, i de veritat que cada vegada m'adono que no en sé res i que n'hi ha molts gurus al voltant del món, que, no sé, us posaré un exemple. El gener del 2018, gestores financeres de caire internacional, amb un renom importantíssim, van fer pues, una mena de previsió on deien que l'IBEX espanyol i els mercats emergents acabarien l'any 2018 amb una rendibilitat superior de dos dígits. Pues només es van equivocar d'un 30% per cada índex, de lo que deien que havia de pujar més lo que va baixar. Aleshores, crec que la humilitat és fonamental i al final és dir-li a la gent, escolta'm, jo no tinc la bola de vidre per saber realment amb 100% de garantia com funcionen els teus diners. M'aixeco cada matí com tu, amb ganes de tirar endavant la meva vida, amb ganes d'ajudar la gent, i de veritat que si tingués aquesta fórmula màgica, segurament aquest tipus de vida canviaria una miqueta, seria algo diferent. I per acabar, el tema de la proximitat jo crec que és fonamental. Avui en dia que tenim molta tecnologia, que venen els robot advisors, que també fugim d'una banca tradicional que d'alguna manera bueno, pues, intenta preservar un model per mi bastant arcaic, però a càrrec d'aprofitar-se de la gent, pues, has d'estar a proper a la gent i has d'estar sota el meu punt de vista, i és un punt de vista molt particular que molts companys no estan d'acord amb mi. Sí, per assessorar amb una família, d'acord perquè et donguin diners i et facin confiança, d'acord per també fer les coses i les reunions quan les coses van bé, però també estàs per fer una miqueta de botones, en el bon sentit de la paraula, de dir, escolta'm, m'ajudes a fer aquesta gestió? Allà hi soc. Escolta'm, tu estàs molt tranquil perquè portes 15 anys, però jo ho estic passant malament, no dormo bé perquè les meves posicions han caigut i estic preocupat, quan vols que et vagi a veure? És a dir, no tot en aquesta vida és una feina de només recollir amb interès meu, sinó que ha de ser una cosa compartida i que la gent et pugui tocar i et pugui veure i pugui parlar amb tu sense presses el temps que cregui oportú. Jo crec que això, tal com està muntat avui al món financer, és prou important.
Carlos Márquez, qui jo conec una mica i a qui jo diria que té una altra característica molt important, que és l'altruisme. Ell no té cap mena de dificultat en posar persones en contacte, en sumar sinergies de diferents activitats. Això també es reflecteix en la seva pàgina web, on hi ha un entorn de persones que m'imagino que per ell són importants.
Sí, bueno, totes les persones que hi ha allà bàsicament estan per dos raons. La primera, la més important per mi, és que per davant de tot són bona gent. I si no ets bona gent, ho sento, però jo no et vull al meu costat. Una altra persona li pot semblar que siguis més obert, més tancat, més simpàtic, més antipàtic. Bueno, però si ets bona gent estàs al costat meu. I segon, pues, el que jo he fet ha sigut com una petita xarxa on he volgut d'alguna forma destacar altres professions que poden ajudar a la meva clientela a l'hora de desenvolupar qualsevol servei o necessitat. Amb l'entitat amb la que jo col·laboro, pues, dono un assessorament financer, però és clar, jo no en sé de lleis, necessito un advocat. Pues, home, jo no en sé de comunicació, pues, per això tinc el senyor Alfons Murga, val? O jo, per exemple, no en sé de dret internacional, pues, o de comptabilitat, bueno, pues, per això hi ha altres persones que poden fer aquest tipus de feina. I aleshores, la idea d'aquella pàgina és que fins i tot entre les mateixes persones que formen part del que jo anomeno aquest entorn, entre ells es puguin parlar, es puguin comunicar, puguin generar sinergies, bueno, a cost zero, perquè al final crec que si el cercle professional que estem a prop fem les coses d'aquesta manera, al final clients contents, nosaltres amb feina i tot anirà endavant.
Ens queden, malauradament, com sempre, poc temps, un parell de minuts per
concloure no aquesta...
Doncs sí, m'agradaria, per tancar, doncs, destacar també un altre aspecte que he conegut tot just avui, és aquest aspecte docent i voluntari, sí, d'en Carlos Márquez en alguns instituts, en alguns centres d'ensenyament de la nostra comarca.
Sí, mireu, a través de l'associació EFPA, que és l'associació d'experts financers a nivell europeu, on estem, diguéssim, tots els assessors financers que estem reconeguts a nivell formatiu, hi ha una associació que es diu EFE, que és Educació Financera a les Escoles de Catalunya, que desenvolupa dos tipus de tallers: educació financera a nanos de quart d'ESO i també per la gent gran. Jo porto ja diversos anys col·laborant amb ells i el que faig és apropar-me als instituts de quart d'ESO, de nanos de 16 anys, on donem formació tan bàsica com un pressupost, un fons d'emergència, una despesa, etc., targetes de crèdit, fiscalitat, però no per vendre en cap cas un negoci bancari, sinó una miqueta per fer-li obrir els ulls a aquell jovent de que, escolta'm, els diners són importants i si ells no tenen uns objectius de vida personals, hi haurà algun banc o algun assessor financer que els hi posarà per compte d'ells. I jo crec que si jo hagués tingut aquest ajut amb 16 anys, doncs, home, no em puc queixar de com han anat les coses, però ho hagués agraït molt.
Doncs tota la gent que ens escolta ja ho sap, entrant en la pàgina web www.marquezlopez.com, en allà hi trobareu tota aquesta informació referent al nostre convidat d'avui, que per tots aquests aspectes, sobretot de l'economia domèstica, d'aprendre a estalviar, de fer que els nostres diners estiguin segurs dintre de la seguretat que avui en dia, sí, pot haver-hi en el món financer, doncs de ben segur ell us podrà aconsellar d'una forma directa, personal, sincera i sobretot molt pròxima i molt planera. Ha estat un plaer rebre de nou en aquests micròfons.
Igualment, moltes gràcies.
T'agraeixo el teu temps i espero que, bueno, aquests micròfons tornin a ser un dia companys d'en Carlos Márquez López per fer arribar la seva experiència a la gent que ens escolta.
Jo crec que sí, a més, com no ens escolta el banc, igual està fent alguna trampeta i tot.
Doncs escolta, serà benvinguda.
Vinga, gràcies.
Bon cap de setmana.
Adéu-siau.